A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Fent marxa enrere en el temps, ens sembla que farem tanta marxa enrere en el temps com retrobar la primera publicació de Xavier Gimeno. Ens situem als inicis de la dècada dels 2000, a la vora del 2003, i ens sembla que aquest pa de llop va ser el darrer cop que ens va portar a Xavier Gimeno en aquesta taula. Xavier Gimeno, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aleshores, allò era una carrera incipient, continua sent una carrera incipient,
sí, sí.
O una vocació, diguem-ne, que més o menys es va desenvolupant.
Digue-li com vulguis, una carrera incipient és una vocació, em sento igual, en el sentit de m'agrada escriure, no he deixat d'escriure, segueixo escrivint, i així estem.
O sigui, és un professor que escriu?
Sí.
Sí?
Sí. Soc un professor que escriu. El que passa que potser començo a tenir potser la necessitat de ser també un escriptor que ensenya.
D'acord. O sigui que no li sabria gens de greu deixar la docència en favor de l'escriptura?
No, tampoc és això. Tampoc és això perquè, en contra del que sembli, la docència és una altra vocació meva. A mi m'agrada donar classes, m'agrada contactar amb la gent jove i ensenyar i fer classes, això m'agrada. Però els anys també pesen.
Ara us diran, és difícil això de trobar vocacions, eh?
En el meu cas o en general? O
en general.
En un
món on no es fa valer massa això de la vocació per...
No, cada vegada és un valor, és un valor més, i la gent jove són terriblement conservadors. Ho fan, cada vegada es fan més les coses pensant en una utilitat i en faig això per aconseguir...
Molt de pragmatisme, sí?
Sí. És una de les coses que trobo faltada. De quan jo era jove, no? Que fèiem les coses més per il·lusió, sense pensar el que et trobaries o el que hi havia després. Ara no, ara tot s'ha de fer en funció d'una utilitat pràctica i, evidentment, econòmica i de socials. Han canviat molt les coses.
Xavier Gimeno acaba de publicar en una de les divisions de proa, Fuga. Us agrada Pere Calders?
Sí, és un contista excepcional. Ho dius pel premi, suposo.
Ho dic pel premi, i per si d'alguna manera un dels valors de Pere Calders, al qual tothom més o menys en feia referència, que és aquella escriptura molt fàcil d'entendre, molt sòbria en el concepte, sense necessitat de vestir massa les frases, és compartida, o com a mínim a l'hora de llegir-lo, dona aquesta sensació que la frase curta, que el concepte clar, que la història entenedora està també darrere de l'aspecte formal del llibre.
En aquest cas, en el cas de Fuga, si ho compares amb el pa de llop, per descomptat.
Per això mateix ho diem.
He buscat... perquè la història demana un llenguatge diferent. Cada història, almenys és com treballo jo, implica doncs, buscar un tipus de llenguatge, un to, una densitat, una profunditat, etc. No? I en aquest cas potser sí que Fuga m'acosta una mica el llenguatge de Pere Calders, sobretot els contes, que potser és el Pere Calders que a mi m'interessa més, no? el mestre del relat curt, que és una cosa que jo, per exemple, em costa molt de fer. I no n'he sortit mai molt ben parat. I també potser trobo del Pere Calders una cosa que també m'agradaria aprendre, potser és la ironia, no? Introduir en el llenguatge aquest aspecte, que també és veritat que potser el conte et permet més el joc irònic.
Perquè, vist així obertament, aquí n'hi ha poca d'ironia?
No, ja n'hi ha.
N'hi ha.
El que passa potser no és tan espectacular o tan protagonista com ho és potser en els contes del Pere Calders.
Vet aquí, i que l'autor matisi tot el que faci falta, perquè no podem pas ni explicar el final, ni segurament, bé, l'inici sí que es pot explicar, vet aquí una història explicada a través de quatre històries, algunes d'elles, diguem-ne, que posen sobre la taula molts aspectes de la condició humana. Això no és un assaig sobre el suïcidi? Això és un assaig sobre la condició humana a través d'una història d'un suïcidi frustrat, per dir-ho així.
Fins i tot et pots plantejar si el suïcidi és tal o no.
És tal o no, d'acord. Perquè arriba un moment que és tan col·lateral que no té més importància.
És una manera de començar. És una manera de començar doncs, que et dona molt de joc perquè permet una gran tensió, però que a mesura que avança la història és una qüestió accessòria, accidental.
I ho deien gairebé perquè sí que hi ha, o sempre hi ha hagut en el món de la literatura, aquesta associació de, o en el món de la literatura, o tothom en general pensa en el suïcidi com una fuga personal davant de l'entorn, i en canvi l'autor gairebé planteja aquest terme com la fuga de tothom vers el món que els envolta i com els neguiteja en moltes coses.
Sí, en realitat, potser el protagonista... percep la fuga, o potser construeix un discurs personal on la fuga potser és un refugi. És una mica la frase, una mica allò, una frase de resum, que es deixa moltes coses.
Perquè el llibre és d'una estructura complicada, en el sentit que no tenim les històries presentades d'una forma consecutiva, sinó que les tenim presentades totes d'una forma paral·lela, les quatre protagonistes que a la vegada han conegut, el protagonista, diguem-ne, que és excusa per la resta del llibre, presenten les seves històries d'una forma... diguem-ne, gairebé barrejada, i en cadascuna d'aquestes una personalitat o un tret de construir aquest trencaclosques. Això com es fabrica, això?
Em demanes tècnicament com ho fer?
Diguem-ne, com es planteja una història que d'alguna manera, esclar, depèn tant dels equilibris entre tots els personatges quan es presenten de cop, no?
Els personatges vaig construir-los independentment, els quatre personatges femenins, i perquè cadascú tenia unes característiques pròpies, cadascú tenia unes vivències, tenia una relació amb el personatge masculí diferent, i ja s'ha, diguéssim, no? El que passa que després, a l'hora de construir la novel·la tal com està el resultat final, em va semblar que era potser més de cara a mantenir l'atenció argumental i la lectura pròpiament i l'interès, potser era més interessant barrejar els quatre punts de vista que no pots presentar-los d'un en un. D'altra banda, un cop ja vaig treballar això, i després això t'obliga a retocar moltes coses, perquè ja tens els quatre personatges, però...
Com s'encaixa tot això,
com s'encaixa, no? Però no et pensis que no... jo pensava que seria pitjor.
Sí?
I la meva sorpresa era que quan, clar, és dir, diguéssim, construeixes les quatre figures i després les escampes sobre la taula, no? I després comences a teixir amb una altra perspectiva, i quan em vaig posar doncs, amb això, dic, ara sí, aquí serà dificilíssim això, no? Però les coses anaven encaixant soletes, perquè clar, les històries en el moment en què les vaig escriure cada una, independentment, ja tenien elements de les altres. Per tant, aquesta feina que inicialment dic... suposava doncs, una certa temença, una certa por, la veritat va sortir més fàcil del que em pensava.
Xavier Gimeno, volia explicar alguna cosa de bon començament?
Amb aquest llibre?
Sí, aquesta història havia d'explicar o havia de tenir un missatge determinat en un principi?
No ho sé, no m'ho he plantejat mai. En tot cas, el missatge l'ha de treure.
Perquè el llibre no té ni introducció ni algunes paraules de l'autor, no té res. Una submergeix en la història només començant.
Bé, hi ha la cita de Molière, del misantrop, que és potser una mica una presentació del personatge que no parlarà mai. No, jo quan vaig escriure el llibre aquest, el que em vaig plantejar és crear un món, una història, on el protagonista estigués, no parlés, no estigués presentat directament, sinó que fos que es construís de forma indirecta a través d'altres personatges. Aquest és l'am tècnic que a mi em va posar a escriure això.
I no sé si els altres personatges es construeixen també de forma indirecta parlant uns dels altres en més
de
moment, no?
Per descomptat, perquè clar, quan un fa referència a un altre, no sols hi ha allò que estàs dient, sinó també t'estàs retratant tu a través d'allò que estàs dient.
I és una visió una mica... no sé, amargant del món o no?
Jo no ho crec. Algun personatge sí que hi ha moments que pot tenir una visió amarga, però no crec que els quatre personatges la tinguin ni en tots, potser alguns més que d'altres, també és veritat, i per descomptat, i en contra del que pugui semblar, el protagonista masculí, el Jordi, jo no crec que sigui que la paraula sigui amargant. És una persona amb una experiència difícil, dura, potser sí, però és una persona doncs, que per exemple té ganes de viure. Per tant, és una persona que sap, fins aleshores sempre ha sabut sortir-se'n i veure les coses doncs, des d'un punt de vista, diguem-ne, positiu. Jo no crec que sigui una novel·la amarga.
Doncs comencem per aquí. En Jordi és un metge reconegut internacionalment, el qual, diu el llibre, està maltractat per les lluites estèrils de la política, almenys així ho defineix una de les com ho diríem, de les seves estimades o de les seves amants, per dir-ho així, però amb fama de faldiller. Sí. En Jordi coneix, o almenys en el llibre, quatre dones.
Bé, l'última, la seva filla
la coneix per això. La Maria, que és la seva dona, la seva dona que es planteja fins a quin punt ha de ser o ha estat massa fidel, tenint en compte el passat del seu home.
El passat i el present
del seu home. Tenim l'Helena, la dona que ha establert la mort de despatx i que veu el metge molt fred en alguns moments i que en alguns moments ella també es planteja fins a quin punt no l'ha ajudat prou en aquest procés que ha desembocat en aquest intent de suïcidi frustrat. I després, no sabem si amb l'Alba, que és amb la seva filla, hi ha una relació d'allò que el pare esperava de la filla i no va aconseguir, del que la filla esperava del pare i tampoc va arribar a aconseguir.
Jo no ho hauria dit millor.
Va per aquí, això? Sí. I finalment queda la Magda, que és aquesta quarta dona, no sabem si dir la més dèbil, la dona lesbiana que havia descobert gairebé la mort de la seva vida i que va amagar. El llibre té una definició, no trobaria a la pàgina, però la definició de secret, que és gairebé una filigrana, de com aquell secret primer s'intenta guardar amb totes les forces i després es cronifica gairebé aquesta sensació i ja es manté així per la resta de la vida i l'home no acaba sabent res. Esclar, això obre un ventall de possibilitats i reflexions, com dèiem, a l'entorn de la condició humana, de l'estimació. En podrien ser quatre dones com haguessin pogut ser cinc, tres, que destapessin, diguem-ne, molts d'aquests aspectes.
De fet, n'hi ha cinc de dones. El que passa que hi ha l'última dona, potser la més descol·locant de la novel·la, la Diana, no parla com parlen les altres. Però sí que hi ha...
Com també hi ha l'altre fill, no?
Sí,
el fill és col·lateral, també és un altre. És un nom que no hi ha res més.
Sí. I sí que és veritat doncs, que entre tots els personatges femenins hi ha les diferents formes d'estimació que pot tenir una... No hi són totes, evidentment, però sí que hi ha la relació amorosa, doncs, la conjugal, hi ha la relació, l'amistat pròpiament, la filial, l'amor, el sexe, una mica sí que intento cobrir, no sé si totes, però les que ens defineixen i a les que li donem més importància a la nostra vida, em sembla que sí.
Hi ha una certa... no sé si és una obvietat o no, identificació de l'autor en algunes de les reflexions o dels pensaments que hi ha aquí dins?
Sí, però no em facis dir jo, dir quins.
No, no cal.
N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
I per si a vegades surten d'una forma també natural, espontània, o amb intenció o no?
Sí, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no.
D'acord.
I ara, no ho sé, doncs seria molt difícil fer-te un inventari.
Què té Praga? O si Praga és també una excusa? O ja?
No. És una ciutat que em va agradar com a molta gent, és una ciutat d'entrada misteriosa i és una ciutat que té la primera vegada que hi poses els peus fa que tinguis una relació diferent, una relació gairebé com entre dues persones, no? És com si cobrés una dimensió, com si ultrapassés el fet de ser un espai només, un paisatge, una perspectiva i poguessis doncs, tenir una relació de tu a tu gairebé, no? Potser això és una mica bèstia, però és una mica com l'experiència que he tingut. Després, també és veritat el que diu Teresa Pàmies, que també l'esmento en el llibre, que Praga és una ciutat que t'agrada molt la primera vegada i després no hi tornes. I costa molt tornar-hi, jo he tornat moltes vegades a Praga. Clar. I després era una ciutat que clar, quan hi hem anat nosaltres des d'aquí? Doncs hi hem anat doncs, quan ha sortit del sistema soviètic i per tant hem vist, hem pogut veure doncs, les il·lusions d'aquella gent, la frustració que portaven al damunt, l'esperança de si Occident, si Europa l'acabaria acollint i deixarien de ser no sé què, i totes aquestes coses en certa manera fan una mica una història paral·lela, no idèntica, però paral·lela potser a moltes coses que hem viscut nosaltres des d'un altre món, perquè nosaltres sortíem, almenys sortíem d'una dictadura de signe diferent, però no deixava de ser un totalitarisme, i amb això sí que hi havia un paral·lelisme, no? I aleshores potser aquí sí que hi ha un punt de decepció, en el sentit que el futur potser no és tan vist des de la nostra òptica, potser no és tant com te l'imaginaves, no?
No, perquè dona una sensació més d'un cas d'allò d'unes certes, no sé si dir, il·lusions frustrades,
sí.
o potser estimacions massa ambicioses,
sí.
que després en la realitat tothom acaba d'alguna manera renunciant o posant límits a aquestes, no?
Sí, és una mica també l'estat de bona part de la nostra generació, no? Amb la gran expectativa que vam viure uns fets històrics i doncs com això al cap dels anys doncs com s'ha anat desinflant, no? També seria doncs no representa res, però sí que hi és aquesta sensació de gent de moltes generacions.
Desinflada per
de quina forma han anat les coses? Possiblement perquè havíem posat moltes il·lusions exagerades, desaforades amb moltes coses, ens sentíem potser que havíem de canviar el món i que ho podíem fer, i després el que sempre passa, no? és el món el que et canvia tu.
L'Alba volia canviar el món d'alguna forma,
encara
ho segueix, no?
Segueix
l'Alba, la filla del doctor, que se'n va a Praga per dirigir i desenvolupar la seva carrera pictòrica, i el pare no entén per què busca Praga i no busca Nova York, no busca una ciutat molt més global, molt més.
Diríem tots nosaltres ara, no? Nova York és la Meca, la gran capital cultural del nostre món. En canvi ella vol tenir un lloc que li permeti una mirada diferent, no? Una mirada no tan occidental, sinó una mirada... I Praga, precisament perquè surt d'aquell món totalitari, del món soviètic, li suposa, crec jo, una certa innocència, una certa visió virginal que aquí no hi és, no, el món occidental. I potser és això el que la porta cap allà, no? I em sembla que hi ha algun lloc que diu aquí puc fer més que no pas... que no pas a Nova York o en els teus llocs. El que passa que també hi ha la relació, també hi ha una provocació, no? Perquè hi ha la relació, el conflicte generacional també és entre la filla i el pare, i potser en aquesta opció també és reafirmar-se doncs en contra del que representa el pare.
I aquesta és una obra, com dèiem, que planteja reflexions al lector a partir de les històries dels altres, i partint també d'aquest pressupòsit, que és que vivim en un món on hi ha pocs, diguem-ne, valors on agafar-se.
Jo no sé si hi ha pocs valors, això hauríem de parlar potser amb els filòsofs, no? Amb els professors d'ètica.
Valors en el sentit d'agafant un llibre, no sé, la fidelitat, l'estimació... Sí.
En tot cas, els valors estan canviant. Jo no crec que no hi hagi valors. Perquè... imaginem una societat sense valors, seria, no s'hi podria viure. Els valors, és a dir, aquell punt de contacte que fa que la vida en societat sigui tolerable, no? És allò que ens fa un punt en comú entre... Això és necessari, no? Ara, certament els valors no són els mateixos que els de fa 30 anys. És a dir, els valors que jo vaig aprendre de petit.
Diguem, aquests valors immutables que semblava que no s'havien de trencar per res...
Aquests van canviar. Que s'han canviat i han canviat. I en tot cas, clar, aquí també hi ha el pas de les generacions, no? A mesura que una generació es va fent gran i va desplaçant les generacions més velles, vull dir, això és llei de vida, i per tant les generacions que empenten des de sota doncs porten una visió de les coses diferent. I els que estan a dalt, doncs sempre passa el mateix. Si tens l'habilitat, però sí la intel·ligència de saber-te adaptar, doncs viuràs els canvis més d'una forma més amable. Si t'entestes a la teva visió del món antiga i que cada vegada, a mesura que passen els anys, doncs està més fora de lloc, doncs clar, això ho viuràs com un conflicte, no? Jo no crec que no tinguem valors, però que els valors són diferents, per descomptat.
Ha canviat també la forma de relacionar-nos?
Sí, sí, en el sentit, sobretot quantitativament, la gent es relaciona menys. La gent, és, jo crec que està molt més sola, se sent molt més sola avui en dia que fa uns anys. I en nosaltres, que som mediterranis, notem moltíssim. Per exemple, el carrer, per nosaltres, era un lloc de comunicació. I no, és allò que sempre hem dit, no? Anaves pel carrer i saludaves, hola, què hi ha? Sí, bueno, deies hola.
Sí, sí, sí,
ja en tenies
sí.
prou, perquè sabies que si... I si tal persona no m'ha saludat, t'enfadaves, i què passa, no? Clar, perquè és la forma en què els altres et veuen i és la forma en què tenim de sentir-nos dins de la comunitat, no? Avui en dia el carrer és un lloc de pas, només cal el diumenge anar al passeig, tothom passeja, però això de comunicar-se, de veure que el poble segueix, doncs això sembla que hagi desaparegut, en altres coses perquè no, ja ho sabem.
Ho dic perquè d'alguna manera en la novel·la tothom s'interpel·la, per què no va saber veure allò que li passava. Sí. En el doctor abans d'intentar suïcidar-se. Sí. Més d'una de les dones aquí presents diuen, però per què, què ho has fet? Quines són les raons que t'han portat? Per què no ho has sabut intuir? Però
això és de fet el començament de cada discurs, de cada reflexió sobre un dels personatges, no? És a dir, una persona propera a tu sembla ser que s'ha suïcidat, en tot cas ha passat per un tràngol difícil i tu ni te n'has enterat, no? Ni... però això també és una situació que es dona,
Vull... no, per, dir, això, per aquesta, això ho dic, que si
aquest desconeixement forma... del que ens envolta
si forma part d'una manera d'entendre les relacions d'una forma molt superficial, com no poder-se'n adonar de veritablement algun estat d'ànim especialment profund, no?
No saps què li està passant, no? És allò de dir, agafem el diari, sabem el que passa a Estats Units, en el Bronx, jo no sé en quin barri, i en canvi els veïns que tens al costat, doncs igual tens un cadàver que fa 48 hores que el teu veí s'ha mort i tu ni te n'has enterat encara. Això és terrible, no? Però palesa precisament això que dèiem abans, la poca comunicació i per tant la soledat en què vivim, i potser sí que és una de les característiques del nostre temps.
No? Al final, qui entén més aquest protagonista a l'ombra és la seva filla?
Jo crec que sí. I, bueno, sembla que ja que m'ho preguntes és perquè volies que t'ho reafirmés una mica.
Per si veritablement.
Sí. I a més crec que ella s'adona de que li ha fallat. Potser perquè ell també li exigia massa a ella. Potser... però certament és, i el drama, bueno, el sentiment punyent de la filla és precisament descobrir això, no? Com del pare que et pensaves que era una cosa, de cop i volta resulta que li importaves molt més del que et semblaves. També m'encansa d'ell perquè no t'ho ha sabut expressar mai. Però, clar, descobrir-ho amb aquestes circumstàncies suposo que ha de ser, si més no...
Però és a dir, aquell pare de projecció reconeguda professionalment, etcètera, acabat sense tenir prou temps per la filla, per entendre-la prou.
Podria ser això, que és també una altra realitat dramàtica de la nostra època, no? El poc temps que els pares estem, per un programa, m'hi poso en primera persona, que estem amb els nostres fills i, per tant, que deixem... doncs que vagin creixent una mica a mesura de no se sap què, sí que se sap a mesura de què, no? Però és deixats una mica de la mà de Déu, en el pitjor, també Déu un valor deflacionista.
Això es nota a les aules?
Sí.
En moltíssim. Quin sentit?
Moltíssim, ara passem un altre.
Sí,
sí, notes per entendre el que passa a una aula mirant la televisió, t'ho diré de dues maneres.
A veure.
En el sentit negatiu i en el sentit positiu. En el sentit negatiu, per entendre què passa pel cervell de moltes criatures, el que has de fer és mirar les televisions, els programes que miren a les nits, i entendràs les seves reaccions.
I... És a dir, mirar física o química, o mirar algun serial d'aquests d'adolescents, alguna cosa així?
No els noms, perquè no els conec.
Els oients ho entendran.
Ni els serials adreçats d'adolescents.
D'acord.
Senzillament, els programes que fan abans d'anar-se'n a dormir, després de sopar fins a les 12 o la 1 de la nit, el que estan mirant, i aleshores allà ens estan programant en tota la nostra canalla. No sé si saber-ho o sense saber-ho.
D'acord.
Això també té una lectura positiva. Això vol dir que si com a professor ets capaç d'utilitzar els codis que la canalla veu a través de la televisió, tens un recurs que potser altrament no tindries. És a dir, un professor que sigui capaç, per exemple, de fer una classe com el Buenafuente fa un monòleg, és un professor que triomfa segur. Ara fes-ho, eh?
No, no, per això ho dic, per això ho dic. Segurament si el professor fos capaç ja no es dedicaria a la docència, en molts casos, no?
Sí, també.
Però aquesta adaptació al llenguatge, i abans d'encetar aquesta conversa li preguntàvem a Xavier Jiménez, clar, una persona que encara té com a vocació la d'escriure i la d'expressar missatges, la d'escriure bé, la de treballar amb les paraules, la de, el que sigui de la manera que cregui convenient, aquesta ja és una vocació o com a mínim una professió o una afició difícil de transmetre cada vegada més.
Difícil de transmetre, sí, perquè has de competir. La competència amb els mitjans de comunicació, sobretot amb la televisió, és una competència deslleial. És a dir, no guanyaràs mai. No guanyaràs mai. En el curt termini. En el curt termini, eh? És a dir, d'avui per demà ho tens perdut. Però si ets conscient que amb el temps la gent se n'adona del que suposa l'escriptura, per exemple, allò que comentava abans, quan tu surtis de l'escola, vagis a demanar feina, doncs en una entrevista pensa que tu et retrataràs més per com parles que no pas com vas vestit o per la fotografia que t'has fet amb la màquina digital més cara que has trobat en el mercat, no? Aleshores, a partir d'aquest moment, la gent comença a donar-se, doncs, que allò, l'expressió oral i escrita, en tot cas, l'expressió a través de la paraula, té un valor. Dissortadament, molts, aleshores, clar, que és el que deu passar, que és el que sempre ha passat, quan se n'adonen, ja no hi són a temps. Ja no hi són a temps, no? I aleshores és allò que és el més trist que li pot passar amb una escritura. Ah, si hagués fet cas...
Tal.
Molt bé. Però jo crec que a la llarga tothom se n'ha de donar, perquè és que tantes circumstàncies, és a dir, jo què sé, amb un noi o una noia li declara el seu amor a la seva estimada, fes-ho bé, perquè és que si no tindràs problemes i el del costat s'ho fa millor que tu, se n'en sortirà, no? És a dir, que arriba un moment que la vida demostra, doncs, que la paraula té el seu valor. El que passa és que la canalla no ho valora a aquestes edats, sobretot a l'ESO, perquè l'ESO és diferent del batxillerat. Al batxillerat l'alumne ja comença a ser madur, més del que moltes vegades ens pensem. Sí. I el que passa que també de l'ESO al batxillerat...
És a dir, aquesta imatge tan generalitzada o tan obertament generalitzada d'un empobriment general... Tampoc
hi és, però sobretot és a l'ESO, és a dir, fins als 16 anys.
Que és una part fonamental també de...
Sí, home, esclar, tota la gent passa per l'escola i per l'institut aquestes edats, no? El que passa és que de l'ESO a batxillerat se'n perden molts alumnes, i aleshores l'alumne de batxillerat, aquí vulguis que no, hi ha una selecció. Per tant, l'alumne que està fent batxillerat és una que té uns interessos, que té unes inquietuds, que et sap valorar i que té inquietuds fins i tot literàries. Hi ha gent... Però això són... Són minories.
Són alegries per a un professor. Sí, eh? Alegries per a... Tanquem el parèntesi. Sí. Quan es va acabar el llibre?
Quan es
va acabar? Ah,
ja fa temps. És que els llibres... El meu procés és fer... faig una primera escriptura, l'abandono, després, a més últimament treballo, les primeres redaccions les faig a mà, com amb paper, deixo reposar un temps, després em poso amb l'ordinador, el passo a l'ordinador, aquí ja suposa ja una feina de correcció i de refer i de posar-te una altra vegada a fons amb el text.
Com si es m'esteguessin les paraules.
Vaja. Sí, i no et pensis que l'expressió és gratuïta.
Una digestió.
Quan jo llegeixo, sobretot m'agrada mastegar les paraules, no? gairebé sentir-les sensualment.
Cadascú a la seva manera. Però sí.
I després, quan ho torno a deixar, i fins i tot ho deixo més temps.
Més temps, què vol dir? Dos mesos, tres, quatre, cinc?
No, fins i tot 10 o 12.
És a dir, pot estar un any...
Sí, al calaix. Al calaix, com m'agrada pensar amb el vi, no? Si el vi és bo, el temps no li farà mal.
D'acord.
Si el vi és dolent, doncs el temps li fa mal.
D'acord. No deu ser en Xavier Jiménez una persona massa visceral, perquè si no, no sé si molts aguantarien un any un original en un calaix i pensar, no el toco, encara no.
Sí que soc visceral. Sí.
Això és una certa autodisciplina, no?
Sí, és una autodisciplina. El que passa, al principi no ho era així. Al principi volia, has acabat una cosa, resultats immediats. Però és que al final descobreixes una cosa, al final descobreixes que un producte ben acabat té un valor diferent. té un valor diferent. I això ho vaig descobrir, ja fa temps que ho vaig descobrir. I aleshores...
És a dir, la necessitat de deixar reposar.
Deixar reposar. I, perquè a més et diré una altra cosa. Si et poses a corregir un text immediatament després d'haver-lo escrit, estàs tan implicat encara en el text que ets, difícilment li veuràs els defectes que segur que té. Per què? Doncs perquè, com que encara tens molt recent el que vols dir, llegeixis no tant el que hi ha com el que vols dir.
Si és que arriba un moment en què ja no li veus defectes en un text, que
no,
passa això.
No, és terrible. Jo no
això
puc tornar a llegir.
És el que anava a preguntar. Això es presta una certa obsessió, una certa paranoia al final.
Hi ha un error, una falta d'ortografia, hi ha un veure... però això ja no està d'error meu. Això està d'un altre problema.
D'acord.
Però sempre n'hi ha. Sempre.
Però és a dir, es passa aquest, diguem-ne, segon any... amagat en un calaix i es torna a obrir el calaix
i aleshores quan el tornes quan ja el tens a l'ordinador aleshores i que ha passat un bastant de temps aleshores és quan el text és la prova definitiva perquè t'ha de sorprendre a tu i la relació que hi tens ja és una relació més de
més distanciament
i aleshores és una prova per mi important perquè clar, aleshores és... crec que te n'adones si el text pot funcionar o no. Si el deixes anar just acabat de fer, la implicació és massa directa. Jo no hi crec. Ara hi ha gent que li pot resultar, Jo no dic, no vull generalitzar...
Sí, però és a dir, la metodologia de l'autor, en aquest sentit, és lenta en el desenvolupament, volgudament lenta.
És que sí, clar. Clar, és que... A veure, jo puc produir molt, però també tinc coses que estan reposant. Tinc la meva bodega
d'acord.
literària.
D'acord. És a dir, això no vol dir que Xavier Giménez no escrigui res
no.
mentre això està en un calaix.
No.
És a dir, l'exercici d'escriure es continua produint, exacte, però allò es queda allò es queda en un calaix. Ho llegeix algú més que l'autor?
Sí. Abans de les
abans de allò,
sí. La meva dona és la meva primera lectora. A més, una lectora implacable. D'una duresa cruel, d'una crueltat...
O sigui, que impagable i implacable.
Sí, però també ho agraeixes,
Hem de suposar que sí,
no? Ho agraeixes perquè és la manera de veure els defectes, veure els ritmes de lectura, per exemple. Això et dona moltes... Com que convius.
Sí, no,
els ritmes de lectura, com avança allò. Llavors, si el ritme de lectura és bo... Aleshores diu, això funciona.
No em digueu que t'heu pensat, l'has acabat ja? Que l'has acabat?
Sí,
se't
fas pesat.
I creuen els concursos en Xavier Giménez?
No és que hi cregui, però és que amb els autors modestos com jo no tenim altre remei. No tenim altre remei. És la petita porta que tenim doncs, de treure el cap, de dir estem aquí, existim, sabem que no, segons quines dimensions no arribarem mai, però deixem constància doncs, d'això i et permet guanyar un premi doncs, és una injecció de moral i econòmicament són modestos però ja et dic, són una injecció de moral i et permet aquests premis et permeten doncs això, deixar testimoni d'una realitat literària. El que passa és que hi ha premis i premis i clar, segons la quantia econòmica del premi doncs els premis, la naturalesa del premi és diferent i jo no em plantejo arribar als premis més cars perquè la lògica se m'escapa a la meva humil condició de sitgetà, no?
És a dir, ja no hi ha ni la intenció per dir-ho així
és un altre món i et dic, jo ho desconec. Sospito que sé per com va i com funciona i també sé que està fora del meu abast, no? En canvi, doncs els premis aquests més modestos doncs no, ja és una altra lògica, és una altra dinàmica i ja et dic que permeten, doncs això, que gent com jo doncs pugui dir, estem aquí, segurament no passarem a la història de res, tampoc és la nostra intenció, però deixem testimoni i no sé, el premi no és tant el premi és que potser el premi et permet doncs, publicar i per tant arribar als lectors.
Anar una mica pel món també?
Pel món?
No s'estila tant això de les presentacions o de...
Cada vegada menys, perquè a veure, jo a la presentació, per exemple, a les editorials n'hi ha... suposo que també hi ha graus i segons tipus d'escriptors, i si ets un escriptor, això és terrible, no? Mediàtic, això és horrible, no? Doncs això, si ets un escriptor mediàtic, clar, una presentació vol dir que vindran tots els mitjans de comunicació i més, perquè és una gran festa i no sé què. Ara penso en les presentacions que feia el Terenci, no? Sigui, doncs, que convocava la premsa en un tren que anava a Madrid i anava, i encara feia cul, encara...
Era aquell cas, però, de l'escriptor que hi estava a gust, absolutament, en la seva condició també de personatge públic i d'interès general, no?
Però, clar, no és el meu cas. I aleshores, les presentacions, l'experiència que tenia és que és una situació una mica també compromesa, no? Perquè, clar, fas una presentació d'un llibre i en certa manera estàs dient al qui vingui, doncs vine, que presentaré mai llibre, i li estàs posant la pistola al pit, no pots sortir d'aquí sense comprar el llibre.
És a dir, ni aquesta obligació us agrada, per dir-ho així?
No, precisament la presentació que vam fer a Sitges era, m'ho vaig plantejar i vam dir, hem de fer una cosa diferent, perquè jo aquesta sensació no la vull passar, és una cosa, ja que vens, ja que el lector o el possible lector doncs es pren la molèstia de venir un dissabte, no sé què, de sortir de casa, doncs fes una cosa diferent. Llavors ens vam plantejar, doncs, com vam fer la presentació al Miramar, doncs, de fer una exposició amb el Ricard Baró, de manera que, i a més va ser casual, el tema de les fotografies que estigui relacionat amb el llibre va ser una casualitat, però molt grata. I després la música del Charles, que també del Charles Miles, que també ens va agradar molt, perquè doncs per intentar fer una cosa doncs que la gent qui volgués comprar el llibre doncs el comprés i
si no, qui no, doncs, que no se sentís allò pressionat pel context, no?
Clar. I aleshores això ens va agradar tot plegat, i si mai hi ha un tercer llibre doncs em sembla que també pensarem una cosa diferent per defugir precisament això, aquesta situació que és una mica violenta.
No? Perquè en ple segle XXI l'autor, que és també lector, molt lector, quan entra en una llibreria i pot pensar, aquí al mig hi ha el meu llibre, i això és com una espècie de, més que mai, diríem, les llibreries són això mateix, són una Babel, una mena d'univers, això no?
Sí, és un univers, i a més no tens les claus per moure't.
I si el lector, diguem-ne, compulsiu i manda les lletres, ja creu que no té totes les claus, la gent del carrer, com s'acosta aquest univers?
El que funciona és el boca a orella, aquesta és una, i és la, jo crec, bueno,
la de sempre,
és la ho diu tothom. Si un llibre és un èxit és perquè la gent en parla i llegeix això que t'agradarà, i això es va escampant, i aquesta és la més sàvia potser de totes les crítiques literàries que hi ha.
La més sàvia per sincera?
Sí, és clar, perquè clar, a veure, quan una experiència de lectura, què vol dir? Doncs que has estat capaç d'esmerçar-hi un temps i que aquell temps t'ha resultat agradable, no sé si profitós, si més no agradable, és a dir, tu t'has passat una bona estona llegint. I, bueno, com tantes altres coses que ens produeixen plaer, tenim la necessitat, no sé si més o menys que fa uns anys, però encara és i encara som humans, d'expressar-ho i que algú altre comparteixi amb tu la mateixa experiència, i ho dius, igual que dius, escolta, no has menjat això, no has provat això, o aquell vi, no sé què, aquest disc és fantàstic, la música és una altra banda. Amb els llibres passa exactament el mateix, per tant, que et diguin llegeix el que t'agradarà és la millor carta de presentació que pot tenir, que pot tenir un llibre. Aquesta és una. Després hi ha el món difícil i potser una mica magmàtic de la crítica literària que surt en premsa, no?
Una mica snob, també?
Puf, hi ha molt d'esnobisme.
Sí?
Sí, jo crec que sí, sense dir, ara que no podem dir noms, sí. Hi ha molt d'esnobisme. El que passa és que l'esnobisme també la gent el té en compte i el té present, perquè també contribueix a la festa, i per tant no el podem rebutjar, sinó que s'ha de ser intel·ligent, i Sitges això ho sabíem. Sitges, el festival de teatre i el festival, el cel sigui, aquest sí, mare meva, aquest no el plorarem mai prou, diria jo. I el Festival de Cine, doncs, els sitgetans ens ha fet conviure precisament amb l'esnobisme. I de l'esnobisme, bueno, saps que, doncs, que potser és, no sé, no t'acaba d'agradar, potser t'indisposa, és poc amable, però també l'hem sabut utilitzar, i Sitges, doncs, en va treure un profit cultural i no sols cultural de l'esnobisme.
Per tant, l'esnobisme... O sigui, la crítica és necessària.
Sí. Sí, i no tota crítica és snob, tampoc, eh?
No, per això ho dic. Per això ho dic.
Una crítica sincera. El que passa que també el món de la crítica, en el meu cas, em depassa. Em depassa. Hi ha coses que no entens com circulen, no entens per què s'escriuen, no entens... Hi ha coses... Moltes vegades tens la sensació que el crític, doncs, més que llegir d'una forma innocent i verge... un llibre, doncs, vol imposar la seva lectura prèvia, per tant és un prejudici, i clar, això ja distorsiona una mica, perquè
sí, lectures amb molta intenció,
clar,
prèvia,
perquè
sí.
En el fons és el crític que està imposant una visió, no? I això potser està reservat, aquí també hi ha una part d'esnobisme, això està reservat a quatre escollits.
És que pensava en Ponsens, i Jimeno en algun moment deu pensar, mira, en el fons m'està millor així, perquè si estés més dins aquest món, potser ho avorriria molt, tot això.
Ah, no, a mi sí.
O potser tot això em neguitejaria d'una manera...
Jo m'agrada més estar com soc, m'agrada estar, doncs, això...
Tenir aquella llibertat de...
Sí, del teu món petit. Les llibertats del teu món petit, sí.
Amb totes les restriccions que hi pugui haver, des del punt de vista de...
Som molt més feliç. Alguna vegada m'ho penso, eh? M'imagino en aquestes circumstàncies, i no sé, la meva naturalesa no m'hi porta.
D'acord. Parlant de llibertat i distanciament, quan una persona llegeix molt, com es treu del damunt totes aquelles, diguem-ne, influències que d'alguna forma ho poden perjudicar, d'alguna manera, a l'hora de trobar un estil personal de comunicar-se, d'escriure?
A veure, perjudicar per què? Perjudicar per què? Només t'entendré perquè dificulta la possibilitat de tenir una de trobar una veu personal.
Per quina?
En aquest sentit.
Sí.
No ho sé. En tot cas, entenc o sobreentenc pel que dius que aquí creus que hi ha una veu personal.
No. Aquesta ja era una interpretació exagerada, eh?
No ho sé.
No.
A veure...
Ho dic per això, com que...
Deia abans que...
Fem-me allò de l'escriptor que llegeix molt. Si llegeix molt, és evident que hi ha moltes coses que li deuen agradar i molts autors que deu tenir a la capçalera.
I molts que no, eh?
I molts que no. Però hem de suposar també que tots aquests que estan a la capçalera, d'alguna manera, també poden d'alguna forma influir o no en
sí,
la manera d'expressar-se.
El que passa és que quan llegeixes, vius la literatura d'una manera, i quan et poses a escriure no sempre vols reproduir allò que ja has viscut. En el sentit, si tu llegeixes un llibre que t'ha deixat satisfet, profundament satisfet, allò ja està escrit. Per tant,
no
té cap sentit, no té molt de sentit fer una cosa que ja existeix, no? En canvi, potser sí que és cert allò que no sé qui va dir, però potser sí que està encertat que escrius allò que voldries llegir i no has trobat encara. Això potser sí que, en el meu cas, potser penso en el que he escrit i en el que he publicat, i la fórmula aquesta funciona en aquest sentit. Són coses que jo potser hagués volgut llegir i no ho vaig trobar. Després hi ha una altra cosa. Aquí on més es nota és en el llenguatge. I el llenguatge, en el meu cas, està molt, molt determinat pel tema. És a dir, el llenguatge, una mica, ja ho dèiem abans,
sí, sí, sí.
És el que dèiem abans. És a dir, no et poses a escriure o no em poso a escriure de qualsevol manera, sinó que el to que vols buscar està en funció del que vols transmetre. Per tant, això ja t'exigeix un exercici que qualsevol llenguatge no et serveix. No et serveix. També et diré que a mi la poesia m'ajuda molt, en el sentit que considero que la poesia és una gran pedrera que permet al poeta,
sí,
crear llenguatge. I per mi un gran poeta és sobretot aquest, més que el que t'expressa un món personal, que també, però sobretot jo el que busco en la poesia és creació en llenguatge, no? I per exemple penses, per entendre'ns, Espriu, quan llegeixes Espriu, bé, allò té un gust, té un color que és claríssim en quin és, ningú es pot equivocar, i això ho ha aconseguit perquè, doncs, a través del llenguatge. I aquí ja veritablement l'esforç d'imaginació. Aquest llenguatge, el novel·lista després el pot utilitzar. El pot utilitzar. No dic que...
No. Aquí no hi ha espriu. No, és a dir, abstracció de conceptes, formes de...
És a dir, la poesia sotmet el llenguatge a una tensió tan forta que dona productes potser impensables inicialment. I això és el que a mi m'interessa de la poesia i sobretot m'interessa pensant en les novel·les, no? Perquè cada novel·la ha de ser un exercici de llenguatge diferent i nou, en el sentit que digui alguna cosa, que aporti alguna cosa, no sols a la història, al que estàs explicant, als personatges, als temes, tot això que n'hem parlat, sinó també potser que suposa un petit pas en la mateixa història de la llengua.
En els minuts finals, dues coses. Una novel·la que heu llegit darrerament i que us hagi agradat?
Una novel·la que hagi llegit darrerament, és que n'hi ha algunes que he llegit darrerament, el Pamuk, l'escriptor turc aquest ara que està...
L'Aram Pamuk, eh?
Sí, sí, el Perseguit, i que tinc aquest Premi Nobel de fa 2 o 3 anys. És un autor absolutament recomanable. L'únic és que advertiria que fos amb una bona traducció.
Així de simple, eh?
Sí.
O sigui que això de traductor i traditor...
No, és un altre món, també.
És un altre món, també?
És un altre món, sí. No és fàcil traduir. No és gens fàcil. Jo considero que hi ha bons traductors, però també hi ha traduccions que fan que un llibre doncs caigui de les mans.
O sigui que això ja...
És un altre món i s'ha de ser també respectuós, és una feina, és un ofici i dissortadament molt mal pagat. I jo no en soc de traductor.
No. Però quan ho dieu, voleu dir un ofici a la mateixa alçada del que escriu, perquè d'alguna forma és... Home, és un tornar a escriure,
si
això.
Si ens posem a les mans, és a dir, tornar a vehicular un món que com a lector te l'has fet teu en una llengua i després adaptar allò a una altra llengua suposa dos exercicis. Primera, la llibertat que té l'escriptor no la tens ja, perquè
està clar, condicionat
per una història, no? I a més saps el que has de transmetre, és a dir, la sensació, tot allò, tot el que el llibre t'ha fet viure com a lector, ho has de saber vehicular. I després, en una llengua que es deixi llegir, perquè hi ha moltes traduccions que no es deixen llegir, que són uns esforços titànics, a veure, i clar, això tampoc no és.
I una última, que és la més òbvia i la més tòpica, després d'això... Hi ha alguna cosa a la taula de...
Que era més llibres. Sí, la bodega literària que et deia.
Hi ha uns quants vins al calaix, o...
Sí. No sé si serà, no sé quina mena de raïm sortirà, si sortirà xampany o sortirà vi jove, segur que no.
De moment, qui vulgui reflexionar l'entorn, com els dèiem, de, diríem així obertament, la condició humana, a través d'aquesta excusa que és el suïcidi frustrat d'un professional de la psiquiatria que... senzillament es troba en una situació, diguem-ne, difícil, com dirien molts, però que això acaba sent en el llibre un fet col·lateral per parlar de les relacions personals i de les vivències de cadascú. Trobarà en Fuga doncs un llibre per llegir. De l'editorial Proa, Xavier Gimeno, Fuga, Premi Pere Caldés de l'any 2007. Xavier Gimeno, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Hem arribat a les 11 conversant amb Xavier Gimeno. Fuga és ja a totes les llibreries, el darrer treball literari de Xavier Gimeno, esperat durant temps, madurat durant molt de temps, arribat ja a les llibreries. En 5 minuts tornem aquí, Notícies en Connexió, en Com Ràdio, la tercera hora de programa. Fa uns quants dies els parlàvem de la presentació davant dels mitjans de comunicació del Joc Cívic. Joc Cívic que està creat per l'empresa 3 i Punt, i amb 2 sitgetans al darrere, a Pau Plana i en Florenci Salès, a qui saludarem en uns instants en aquesta tercera hora de programa. En Joan Totesaus conversarà amb ells. I després, què hi ha darrere l'èxit de l'Inter de Sitges, perquè sigui ja capdavanter en la seva categoria? En la tertúlia esportiva Pilotes Fora ho comentava el responsable esportiu del club, en Luis de Castro, en companyia d'en Pitu Valer, Antoni Muñoz i en Juanjo Alegre. En uns moments ens hi posem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.